dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, també hi ha 22 graus a Tarragona, 19 a Girona i a Lleida, refrescat especialment allà on aquesta nit i matinada ha estat plovent o encara plou a aquesta hora. Repassem també Reus i Sabadell i tenen 20 graus de temperatura, aquests ruixats, aquestes tempestes que ja hi ha hagut a la nit i que seran una mica més extensos durant el dia, que poden arribar a afectar qualsevol comarca. Per tant, un paraigües a prop serà recomanable. Com a nota important, hem de dir, això sí, que la calor començarà a afluixar una mica. Avui és dijous, és 16 de setembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres noms propis, tres protagonistes. El primer i el segon, òbviament, són Pere Aragonès i Pedro Sánchez. S'han reunit durant dues hores llargues per acabar constatant que estan allà mateix, on van començar, on eren abans de la reunió, i, de fet, allà on ja sabíem que estaven. Però la fotografia d'ahir és important. És un gest que marcarà la política que ha de venir en aquest futur immediat, tant per a Sánchez com per a Aragonès. Si has de bastir ponts amb algú, encara que sigui per necessitat, t'hi has de seure i parlar. Ara ja s'han dit cara a cara que el que un proposa a l'altre no els convenç, i és mutu, és un rebuig a les posicions de partida. D'acord, per ara estem en un punt semblant a quan aquesta reunió es va fer, per exemple, al Palau de Pedralbes i el president era Quim Torra. Ara, que el president Aragonès i que Sánchez ja s'han dit on són en la intimitat de la primera persona, pot començar la negociació. Nosaltres estarem aquí per explicar-ho. L'altre protagonista del dia és Carmen Cabezas. La secretària de Salut Pública ha assegurat que el govern estudiarà si utilitza el passaport Covid per accedir a locals de restauració o d'oci nocturn, per exemple. El govern va dir aquest estiu que, en aquell moment, ho descartava, però l'aval del Suprem obre ara una porta interessant, també perquè a Catalunya l'índex de vacunació ja és molt més alt, però que una cosa no acabi tapant l'altra i que és la realment important. El problema ara mateix no és el carnet de vacunació, és que la vacunació a Catalunya està estancada i el que calen són mecanismes per animar els no vacunats, especialment els joves, a fer-ho. I que el passaport de vacunació pugui obrir la porta de l'oci pot ser, en definitiva, un bon incentiu per vacunar-se. Passen dos minuts a les 8 del matí i comencem a repassar l'actualitat del dia, i ho fem com sempre amb el temps i amb el trànsit. La previsió meteorològica la porta el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La situació meteorològica vindrà marcada avui per les precipitacions amb ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol indret del país. Aquestes últimes hores ja han afectat molts punts de les comarques de Barcelona, Tarragona i Girona, de forma més mitja a les comarques de Lleida. Han deixat quantitats de més de 40 litres a les comarques de Girona i al llarg del matí, però, s'han d'anar obrint clarianes. Tot i així, no oblideu de tenir el paraigua ben a prop, perquè avui el podem necessitar a qualsevol indret del país, i precipitacions, tornem a repetir, que localment poden ser bastant fortes. Baixen una mica les temperatures. Demà al matí algun ruixet cap a la costa, però ràpidament s'obririen clarianes, i a la tarda més ruixets i tempestes cap a les comarques del nord. Al cap de setmana amb temperatures més baixes i encara amb possibilitat d'algun ruixet cap al nord.
Gràcies, Jordi. Sapiguem amb el RAC com es circula aquesta hora a les carreteres catalanes. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora és matí complicat a la xarxa viària per la pluja. Comencem per l'AP7. Hi ha 7 quilòmetres d'aturades en sentit sud a l'altura del Nus del Papiol, on hi ha hagut una topada en aquest enllaç de l'autopista amb la B23. També la C58 va molt carregada des de Ripollet fins al Nus de la Trinitat en tots dos sentits de la marxa, amb alguna aturada puntual, i això també afecta la B30 a Barberà i l'AP7 també en tots dos sentits de la marxa, uns 2-3 quilòmetres. A la zona de Parets també hi ha congestió tant a la C-17 com a l'autopista en tots dos sentits, i pel que fa a les rondes també molta congestió tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs, amb aturades, això sí, en sentit Llobregat a la ronda litoral a l'altura del Fòrum, i també a la Pota Nord, 2 quilòmetres a Santa Coloma. També l'A2 i la P23 van carregades en els trams habituals, i acabem a la C-32, hi ha hagut una topada també en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, ara mateix provoca 3 quilòmetres de retencions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
La reunió de la taula de diàleg acaba sense acords, però amb el compromís de seguir treballant i de no marcar-se terminis. El president Aragonès va portar-hi l'amnistia i el referèndum com a solució i va demanar a Sánchez concrecions en la seva oferta perquè el diàleg pugui avançar. El president espanyol, de la seva banda, tanca la porta al referèndum o a l'amnistia, però vol mantenir el diàleg i destaca la importància d'haver-se trobat amb l'executiu català. Per cert, que Sánchez va certificar que l'ampliació del Prat ha quedat aparcada definitivament. El govern català estudia si implanta l'ús del passaport Covid després que ho hagi avalat al Tribunal Suprem a Galícia. La discussió sobre la seva conveniència, però, està molt verda. La mesura podria reactivar la vacunació a Catalunya, que està estancada. Avui en parlarem amb Magda Campins, que és cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. En relació amb la Covid, Sanitat planteja ara vacunar tots els usuaris de residències de gent gran amb una tercera dosi addicional. Seria a partir de l'octubre i també es punxaria, evidentment, ja a tots els malalts immunodeprimits. I nou rècord del preu de la llum en un sol dia, puja 16 euros respecte a tot just ahir en el mercat majorista. Avui de mitjana es pagarà a 188 euros al megawatt hora i hi haurà moments del dia en què la xifra fregarà els 200. I en esport, victòria in extremis del Madrid en el seu debut a la Champions, 0-1 davant l'Inter de Milà amb un gol a l'últim minut del partit. Un partit que no van perdre, de fet, gràcies a l'actuació de Courtois. El seu porter, l'Atlético, també va debutar, ho va fer amb un empat davant del Porto, 0-0 al Wanda Metropolitano. Això sí, els aficionats matalassers van acabar xiulant Griezmann.
El matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
27 minuts del matí. Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari, si el llegiu en el seu format digital, val la pena que us atureu en algunes informacions. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Facebook va ignorar l'efecte negatiu que té Instagram entre els adolescents.
El gegant de les xarxes socials va ignorar els resultats de tres estudis interns que van concloure que Instagram té efectes adversos en la salut mental dels seus usuaris. Segons un d'aquests estudis, un 32% de les adolescents que se senten malament amb el seu cos, Instagram les fa sentir pitjor. Ho explica Albert Molins, a La Vanguardia.
I un menor de Castelló és el primer pacient hospitalitzat de tot el món per addicció als videojocs.
El noi s'ha estat 2 mesos ingressat per hiperaddicció al joc Fortnite. El pacient s'havia aïllat, se saltava les pautes de son i eludia rutines bàsiques. Es tracta d'un menor que abans d'aquesta addicció tenia un alt rendiment acadèmic. Ho podem llegir al periòdico.
I el grup Balanyà converteix 2 sales de cinema en teatres.
La crisi que pateix el sector ha obligat l'empresa a reinventar-se. El Cinemes Bosquer acollirà aquesta temporada una comèdia protagonitzada per Bruno Oro i el cinema Aribau serà l'escenari d'un Hamlet dirigit per Oriol Brogui. Ho signa Laura Serra al diari Ara.
Són algunes de les informacions d'aquest dijous i entrem més a fons. Pere Aragonès i Pedro Sánchez constaten que en les posicions del govern català i el govern espanyol estan molt allunyades, però després de 2 hores de reunió privada entre presidents, aposten per continuar el diàleg sense marcar-se terminis concrets que podrien tensionar la negociació i acabar dificultant els acords. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els dos presidents només van participar en la part inicial de la taula de diàleg, una eina que tots dos consideren fonamental. En no ser-hi cap dels dos, i amb l'absència de Junts per Catalunya, la negociació entre equips de govern va quedar en mans dels consellers republicans Roger Torrent i Laura Vilagrà per part catalana. Pel que fa al govern espanyol, hi van assistir 4 ministres, Miquel Iceta, Félix Bolaños i Isabel Rodríguez per part dels socialistes i la vicepresidenta Yolanda Díaz d'Unides Podem.
En aquestes reunions, Esquerra ha plantejat que la millor solució política per a Catalunya és un referèndum i que les negociacions de possibles traspassos o transferències han de quedar fora de la taula de diàleg. El govern espanyol ho veu inacceptable, però el president Aragonès confia en que es podran construir aliances amb el govern espanyol i que aquest diàleg avançarà si es va concretant. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Aragonès prioritza els avanços a la taula de diàleg per davant del calendari i posa èmfasi a la voluntat de negociació que ha mostrat els dos executius trobant-se de nou. A més, parla d'un reinici de les negociacions i no d'una segona trobada per demostrar així que s'obre una nova etapa entre els dos governs.
I que més enllà de terminis molt concrets, que no ens marquem terminis molt concrets, el més important són les concrecions, els avenços, els passos endavant que es pugui fer. Per tant, a mesura que avancin les negociacions, calen concrecions.
Els dos presidents participaran activament amb l'avanç d'aquest diàleg que tindrà lloc periòdicament. Això sí, sovint fora del focus mediàtic perquè creuen que és la millor manera perquè s'avanci amb èxit.
I per la seva banda, el govern espanyol aposta pel diàleg en base a transferències i el que l'executiu anomena l'agenda del retrobament.
El president espanyol no ha valorat l'absència de Junts i ha demanat al govern que compti amb l'opinió de tots els catalans. A més, avisa que l'amnistia i el referèndum no són una proposta negociable.
Su propuesta es, dice usted, la de los independentistas, la amnistía y la autodeterminación. Bueno, por la misma regla de tres que usted dice, yo puedo decir que eso no es una propuesta, a ojos del gobierno de España. Para mí la propuesta es la agenda del reencuentro. El gobierno de España ha hecho algo importante, y es hacer un análisis, una evaluación, un examen de cuáles han sido las reivindicaciones del gobierno de la Generalitat desde hace más de 10 años. 45 puntos. Hay uno en el que no nos encontramos, pero hay otros 44 en los que podemos avanzar.
L'oposició no ha trigat a reaccionar a aquesta trobada feta al Palau de la Generalitat. Des de Ciutadans, Inés Arrimadas acusa Pedro Sánchez d'agenollar-se davant d'Aragonès.
La presidenta de Ciutadans s'ha referit a la reunió com a taula de la infàmia i ha afirmat que el separatisme fa el que vol amb el govern de Pedro Sánchez.
Sánchez hoy debería estar haciendo una mesa con expertos, con la oposición, para ver cómo se reforma el sistema eléctrico, cómo se baja el precio de la luz, pero está con Aragonés arrodillándose para que les mantenga un poquito más en Moncloa. Miren, en esta mesa no ha estado Cataluña, ha estado el separatismo. Y en esta mesa no ha estado Sánchez defendiendo a todos los españoles, ha estado defendiendo su poltrona.
El PP tampoc veu amb bons ulls la taula de diàleg. Lorena Roldán ha qualificat la reunió de lamentable i de vergonyant.
Els populars creuen que el debat sobre Catalunya s'ha de fer al Parlament, al Congrés i al Senat, i no en trobades entre governs. Lorena Roldán ha acusat a Sánchez d'acatar el discurs de l'independentisme per defensar els seus propis interessos.
Hoy el gobierno de Sánchez ha aceptado traficar con los derechos de los catalanes. Eso es lo que ha pasado en esa mesa. Hemos visto cómo el señor Sánchez pues, nos ha vendido a los constitucionalistas para poder seguir durmiendo unos meses más en el colchón de la Moncloa.
Roger Torrent nega haver desobeït el Constitucional en la seva declaració davant del Tribunal Superior de Justícia. Josep Costa, exvicepresident de la Mesa, no ha comparegut perquè assegura que no reconeix l'autoritat d'aquest tribunal.
Torrent ha defensat que, com a president de la Cambra, només va autoritzar un debat i que sempre es va mantenir en la neutralitat política. També ha explicat al Tribunal que els mateixos lletrats de la Cambra van assegurar que les advertències del TC eren vagues.
I el passaport Covid a Catalunya podria estar cada vegada més a prop. Salut estudia si l'implantarà com a mesura per accedir a determinats establiments. L'anunci arriba després de la sentència del Tribunal Suprem, que ja ho ha avalat per a Galícia. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha comentat que la sentència obre una porta que exploraran atentament, però tampoc ha volgut fer cap concreció al respecte. Fins ara, Cabezas havia demanat al govern espanyol que regulés la mesura i havia explicat que estaven estudiant a nivell estatal totes les possibilitats per augmentar la vacunació, inclosa aquesta.
Nosaltres ho havíem plantejat fa unes setmanes en l'àmbit tècnic de salut, altres comunitats autònomes també, i ara aquesta setmana encara no s'han reunit i per tant no puc actualitzar el que ja vaig dir en el seu dia.
Cabezas ha defensat que ara cal fer estratègies quirúrgiques i anar al lloc concret on hi ha una cobertura baixa. No ha concretat quan es començaran a tancar els punts massius de vacunació, tot i que Salut va apuntar la setmana passada que es començarien a tancar, de moment no ha fet públic el calendari. Aquesta possibilitat arriba quan en les darreres 24 hores s'han declarat 1.246 positius a Catalunya. Hi ha 36 ingressats menys als hospitals i 248 encara estan a l'UCI.
El problema de fons és que l'alentiment del ritme de vacunació d'aquest estiu a Catalunya no es reactiva amb l'arribada del mes de setembre i que algunes franges d'edat, especialment els joves, no es vacunen.
De fet, Salut ha demanat al govern espanyol que no enviï més vacunes perquè les neveres estan plenes. El que començarà aquest octubre serà la vacunació amb una tercera dosi a les residències. La rebran tots els residents un cop s'hagi protegit ja, amb aquesta mateixa mesura, els malalts immunodeprimits.
De totes aquestes qüestions en parlarem aquest matí matí amb Magda Campins, que és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i també li preguntarem pel passaport Covid a Albert Batlle, regidor de Prevenció i Seguretat de la ciutat de Barcelona. Tots dos seran avui en directe al matí a Ràdio Estel.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Un any més, Renfe col·labora amb els grans esveniments com el Temporada Alta a Girona, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges o Terra Gullut. Apropa't amb els trens de Rodalies de Renfe i AVE de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible a tots els esdeveniments culturals. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
És un quart de nou del matí, el monestir de Montserrat ja té nou abat. L'ha escollit ha estat Manel Gasc. La comunitat benedictina l'ha designat en una reunió capitular a la qual hi han assistit monjos professos de la comunitat.
Gasc ja exerceix el govern del monestir a l'espera de la benedicció abacial que tindrà lloc els propers dies a la Basílica de Santa Maria. Al final de la seva primera pregària, el nou abat ha expressat el seu desig que Montserrat enforteixi el seu servei a la societat.
Treballaré per tal que el monestir i el santuari de Montserrat continuïn fidels a la seva missió de presentar a Jesucrist i el seu Evangeli a la societat i al món, perquè creiem que en ell hi ha la font de la vida i de la felicitat. Sé que aquesta tasca necessita la pregària i el recolzament de tots els qui estimeu, visiteu i col·laboreu amb Montserrat.
Coneguem millor el nou abat de Montserrat. Ho fem amb l'Ignasi Miranda. Bon dia.
Hola, bon dia. El nou abat de Montserrat, Manel Gasc Urios, té 51 anys. Va néixer a Barcelona el 1970. Va estudiar dret i, a mitjans dels anys 90, va decidir entrar al monestir de Montserrat. És un home senzill, sorgit de comunitats cristianes de base, de grups de joves, de pastoral a les parròquies i de pregàries amb cants de Tese. Manel Gasc tindrà molta feina per endavant i, sobretot, la tasca de donar a conèixer novament el monestir de Montserrat cada vegada més a la societat catalana.
8 i 17 minuts, localitzat el cadàver del pare sospitós d'haver matat el seu fill de 2 anys en un hotel de Barcelona a finals d'aquest mes d'agost. La comitiva judicial l'ha identificat i tot apunta que es tractaria d'un suïcidi.
Els Mossos l'han trobat en una zona boscosa entre Barcelona i el Prat de Llobregat i ja sospitaven que podia ser l'home que estava en recerca i captura des del 24 d'agost. L'home va fugir d'un hotel on hauria asfixiat el seu fill i estava en procés de separació de la seva mare i tot apunta que seria un parricidi. Els Mossos el busquen des d'aleshores.
I més coses, parlem d'un rècord, el rècord del preu de la llum, que avui tornarà a assolir un màxim històric. La mitjana serà de 188 euros per megawatt hora. Són gairebé 16 euros més que ahir.
Incrementa un 32,8% respecte a dijous passat. La franja més cara serà de 9 a 10 del vespre, amb un preu que serà de gairebé 200 euros per megawatt hora.
I SEAT farà un ERTO rotatiu que afectarà 11.000 treballadors fins al juny. És una conseqüència directa de la crisi mundial que es viu de microxips. Precisament, la manca d'aquests components, de fet, ja havia obligat a aturar la producció de la planta que SEAT té a Martorell.
La manca d'aquests semiconductors que arriben de la Xina impedeix mantenir un ritme alt en la producció de cotxes i això farà que no tots puguin anar a la feina alhora. Per aquest motiu, l'automobilista ha plantejat als sindicats aquesta solució. L'expedient serà voluntari, d'inici, i les condicions concretes es determinaran durant la negociació amb els sindicats.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Repassem ara algunes de les editorials que trobem als diaris d'avui. Evidentment, tots valoren l'inici d'aquesta taula de negociació, d'aquesta reunió que es va viure al Palau de la Generalitat ahir al migdia. Comencem per La Vanguardia. Olma Giró, què hi podem llegir avui?
El seu director, Jordi Juan, assenyala que perquè la taula de diàleg pugui anar bé s'hauria de comptar amb tothom, amb Junts i amb els altres catalans que no pensen igual, i demana que Esquerra i Junts deixin de mirar-se de reull per debilitar l'adversari i es centrin en cercar el benefici del bé comú.
El periòdico escriu que el recorregut fins a la taula ha sigut accidentat, que ha sigut llarg i que ha sigut complex.
Expliquen que no n'hi ha prou en no fixar terminis i que aquest recorregut ha de portar a algun lloc. Afegeix que el retrobament ha de ser alguna cosa més que la necessària posada al dia de l'agenda dels problemes reals i inajornables que el procés ha anat deixant abandonats a la cuneta.
I també n'hi ha que celebren que aquesta taula de diàleg comenci a agafar forma.
L'Ara posa Pedro Sánchez en el punt de mira per saber si es pren la negociació de manera seriosa i puguin trobar solucions concretes per desactivar, entre altres coses, la repressió judicial.
El Punt Avui es centra més en els encàrrecs que té pendents el president de la Generalitat.
Reclama que el primer i més urgent és recompondre la part catalana de la taula amb la presència de Junts per tancar una esquerda en la coalició de govern i guanyar representativitat dins l'independentisme. I el segon encàrrec fa referència als terminis. Destaquen que hi ha més ombres que llums.
Va, més coses d'aquest dijous, més notícies. Abandonen un home amb impactes d'arma de foc a la porta de l'Hospital del Vendrell. Ho explica així el Diari de Tarragona.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible tiroteig que ha deixat una persona ferida. El diari explica que la víctima presentava impactes compatibles amb projectils, tot i que se'n desconeix el calibre. El cas s'està investigant.
I roben a plena llum del dia en un magatzem de Ferrocarrils de la Generalitat a Manresa.
Els lladres s'han emportat a plena llum del dia i amb un camió grua material ferroviari de l'empresa adjacent a l'estació de Manresa Alta sense aixecar cap mena de sospita, ho explica el Regió 7.
Caram, i això que era a plena llum del dia. Tanca l'històric bar-restaurant al Museu del Vi de Girona i obrirà el local el cuiner Marc Ribas.
El restaurant va obrir les portes l'any 1977, convertint-se en un dels més antics que resten al barri vell de Girona, i la pandèmia ha accelerat la jubilació dels propietaris. Segons apunta el Diari de Girona, el mediàtic Marc Ribas s'ha fet amb el local per instal·lar-hi el que seria el seu primer restaurant a Girona.
I més coses, ara ens fixem en el que està passant a Andorra. Hi haurà més càrrega fiscal per a les grans empreses.
El cap de govern andorrà, Xavier Espot, anuncia una reforma de l'impost de societat i del règim de les plusvàlues immobiliàries per tenir un model més equitatiu. Espot no ha concretat cap data, però assegura que el govern en els pròxims anys necessitarà recaptar més diners, segons explica el Diari d'Andorra.
Un govern, l'andorrà, que limita a 8 euros el preu de venda del test ràpid d'antígens a les farmàcies del Principat.
Així ho ha fixat el govern andorrà en un nou decret a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benacet.
I la botiga solidària celebra que els usuaris s'hagin reduït a un centenar.
Durant el moment més crític, que es va donar en plena pandèmia al servei de la Creu Roja, va abastir més de 500 persones. Ara, però, la xifra s'ha reduït al 400%, segons apunta el Diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Un quart i mig de nou pel que fa als esports. Ahir es van disputar la resta de partits de la primera jornada de la Lliga de Campions. El Real Madrid va guanyar, ho va fer per 1-0 a l'Inter de Milà, i l'Atlètic de Madrid es queda signant un empat sense gols. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blancs, de fet, van patir durant la primera part del partit i va ser gràcies a les aturades de Courtois que van poder aguantar la porteria 0. A la recta final del partit, els italians es van relaxar i a falta d'un minut pel final del partit, Rodrigo va marcar el gol de la victòria. No van tenir tanta sort, en canvi, l'equip de Simeone. Els matalassers no van poder amb el Porto, que els va fer patir de valent. L'equip madrileny no va generar un bon joc i va tenir molt poques oportunitats. A més, l'únic gol que van poder marcar, el VAR els va acabar anul·lant perquè la pilota va tocar les mans de Taremi abans d'entrar a la porteria. Per cert, que en aquest partit l'afició de l'Atlètic va dedicar una forta xiurada a Griezmann en el seu retorn al Wanda Metropolitano. Pel que fa als altres partits de la jornada, el PSG amb Messi de titular al costat de Neymar i Mbappé no va passar de l'empat a 1 al Bruges, i el City de Pep Guardiola va començar la competició amb un bon peu guanyant 6-3 al Leipzig.
Això en aquesta segona jornada de la Lliga de Campions. Mentrestant, el Barça encara cou la desfeta davant del Bayern de Munic. El president del Barça, Joan Laporta, ha fet un comunicat expressant el seu disgust respecte al que va passar al Camp Nou aquest dimecres.
Ho ha fet en un vídeo publicat al seu compte de Twitter. El president blaugrana demana paciència i confiança amb l'equip directiu del club.
Estic tan dolgut i indignat com tots vosaltres. Us he de dir que el que està passant és un dels escenaris que contemplàvem. I us demano paciència. Us demano paciència i que seguiu donant suport a l'equip. I també us demano confiança. Confiança en els que estem dirigint el club. Necessitem aquest marge de confiança i no tingueu cap dubte. Ho arreglarem.
De moment sembla que Koeman, però, no ha de patir pel seu lloc. Però sí que els partits de la setmana que ve seran decisius pel tècnic holandès. En un moment on el calendari apreta, el Barça disputarà 3 partits en només 6 dies. Dilluns contra el Granada, dijous davant el Cádiz i diumenge contra el Llevant.
I això que la realitat no li dona cap treva al Futbol Club Barcelona, aquests partits els blaugranes els hauran d'afrontar amb més baixes, sense Pedri i sense Jordi Alba, després que ahir el club va comunicar que van acabar justament aquest partit contra el Bayern de Munic lesionats i van sumant-se a la llista de la infermeria.
El jove canari té una lesió muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra i Jordi Alba, que ja va haver d'abandonar el partit amb molèsties, té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. Encara no se sap, però, quants dies estaran de baixa.
I l'Espanyol comença a preparar el partit que diumenge disputarà, en aquest cas, contra el Betis. Els pericurs buscaran aconseguir la seva primera victòria de la temporada i ho faran al Benito Villamarín.
El partit contra el Betis començarà 6:45 del vespre. El jove Loren Morón, jugador blanc i blau cedit aquest any precisament pel Betis, ha reconegut que li agradaria viure diumenge la seva primera titularitat.
Ojalá se pudiera cumplir de que el domingo pues sea la primera y encima con mi equipo de toda la vida. Sería un poco la gracia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que estoy trabajando como siempre he trabajado al máximo para que el míster sea el que decida y cuando él lo crea oportuno pues estaré disponible.
El món del bàsquet està pendent del futur de Marc Gasol, que podria acabar la seva carrera esportiva a Girona.
Als seus 36 anys, el jugador ha rescindit el contracte amb els Memphis Grizzlies i ja és lliure per negociar amb un altre equip. Tot apunta que el jugador podria acabar el bàsquet Girona, equip que ell mateix va fundar l'any 2014 i del qual n'és president.
I un apunt més per acabar, el Barça perd Àlex Abrines a causa d'una lesió al genoll esquerre.
El jugador blaugrana necessitarà més proves mèdiques per saber l'abast de la lesió, però tot apunta que Abrines es perdrà més d'un partit de la Lliga Endesa que comença aquest cap de setmana. El Barça disputa el primer partit del campionat contra el Camp Múrcia al Palau Blaugrana.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
La intel·ligència artificial aplicada a la música serà l'eix vertebrador del nou festival Sonar. Se celebrarà a Barcelona, serà entre el 27 i el 29 d'octubre i serà una barreja entre esdeveniments híbrids, presencials i també digitals. La nova programació estarà basada en la cooperació i l'intercanvi de coneixement entre creadors i institucions. En concret, seran prop d'un centenar d'activitats que es repartiran entre el CCCB, altres indrets de Barcelona i també d'altres ciutats europees. I com sempre, música per arribar al punt de 9:15 del matí. Avui és dijous, és 16 de setembre, tal dia com avui de fa 44 anys va morir Mark Bolan, el mític guitarrista dels T-Rex, que van deixar himnes com aquest, Get It On.
Thank you.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, és dijous, el dia que ens acompanyaran en temps de tertúlia Marta La Sala, Josep Maria Brunet i també Carles Fernández. Amb ells debatrem, evidentment, sobre aquesta reunió d'ahir entre els governs català i espanyol, però també sobre el passaport Covid i sobre si Catalunya ha de demanar-lo per accedir a la restauració o a l'oci nocturn. Per exemple, també li ho preguntarem avui a Magda Campins, que és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i a Albert Batlle, que és tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Tots dos seran en directe avui al matí de Ràdio Estel, avui que és dijous, que és 16 de setembre, un dia que té aquests titulars. La reunió de la taula de diàleg acaba sense acords, però amb el compromís de seguir treballant i de no marcar-se terminis. El president aragonès va portar-hi l'amnistia i el referèndum com a solució i va demanar a Sánchez concrecions en la seva oferta perquè el diàleg avanci. El president espanyol, de la seva banda, tanca la porta al referèndum o a l'amnistia, però vol mantenir el diàleg i destaca la importància d'haver-se trobat amb l'executiu català. Per cert, que Sánchez va certificar que l'ampliació del Prat ha quedat aparcada definitivament. El govern català estudia si implanta l'ús del passaport Covid després que ho hagi avalat el Tribunal Suprem a Galícia. La discussió sobre la seva conveniència, però, està molt verda. La mesura podria reactivar la vacunació a Catalunya, que està estancada. Avui en parlarem amb Magda Campins. Per cert, que Sanitat planteja ara vacunar tots els usuaris de residències de gent gran amb una tercera dosi addicional. Seria a partir de l'octubre i també s'administraria a tots els malalts immunodeprimits. Un dijous on es marcarà un nou rècord pel que fa al preu de la llum al mercat majorista. En un sol dia puja 16 euros. Avui de mitjana es pagarà 188 euros per megawatt hora. I en moments del dia la xifra fregarà directament als 200. Pel que fa als esports, victòria in extremis del Real Madrid en el seu debut a la Champions d'aquesta temporada. Va guanyar 0-1 a l'Inter de Milà amb un gol a l'últim minut en un partit en què no van perdre, de fet, gràcies a l'actuació del seu porter Courtois. L'Atlético de Madrid també va debutar, ho va fer amb un empat amb el Porto a 0. Els aficionats matalassers van xiular Griezmann. Són les 8:33, tanquem els titulars de la jornada amb el temps i amb el trànsit. Comencem mirant el cel després d'una nit en què ha plogut i al matí ho feien alguns punts. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica d'aquestes últimes hores ens ha portat a parlar de força pluges arreu de Catalunya, però sobretot a les comarques de Girona. S'han recollit 44 litres d'aigua per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà i unes precipitacions que també han afectat bona part del litoral i prelitoral de Barcelona, de Tarragona i punts de l'interior de Lleida. Aquesta inestabilitat estarà present durant tot el dia d'avui, tot i que a partir de mig matí hi haurà una mica més de clarenes. No ens en podem pas enrefiar perquè a partir de migdia i sobretot al llarg de la tarda tornen els ruixats i les tempestes, compta localment amb una certa intensitat i acompanyats també de pedra i de calamarsa. Baixen una mica les temperatures, però encara amb ambient xafogós, especialment a la costa. Demà al matí encara pot haver-hi algun ruixat a la costa, però ràpidament s'obririen clarianes. A la tarda, ruixats i tempestes, només cap a les comarques del Pirineu, temperatures una miqueta més baixes que les d'avui, però encara amb xafogó. De cara al cap de setmana, nuvolositat variable i sobretot tempestes a mitja tarda a les comarques del Pirineu amb temperatures que continuaran baixant una mica.
Ha plogut i, per tant, avui era un dia, és un dia complicat a les carreteres catalanes. Tornem a saber com se circula amb el RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs és matí de retencions pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per l'AP7, que porta a 5 quilòmetres d'aturades entre Bellaterra i Sant Cugat, en sentit sud i en sentit nord també. A Barberà tenim 3 quilòmetres molt carregats a l'autopista. A la C58 també hi ha congestió per anar cap a l'enllaç amb l'autopista a Sant Quirze. Són 3 quilòmetres en sentit sud i també des de Montcada són 4-5 quilòmetres força carregats en sentit nord. Igual que també hi ha retencions per anar cap al nus de la Trinitat des de l'altura de Cerdanyola. Pel que fa a la pota sud, més del mateix, retencions a la D23 a Sant Feliu i també a l'altura d'Esplugues, són 5 quilòmetres, i a l'autovia A2 també entre Pallejà i Cornellà. El tram de Paret de Vallès, a la C17, hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa, igual que les rondes, que van força congestionades, tant en sentit Llobregat com han sentit Besòs. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Fem un repàs també al que es publica avui a la premsa digital. El Parlament Europeu demana investigar els vincles de Puigdemont amb Rússia.
L'esmena, presentada per dos eurodiputats socialistes, s'ha aprovat amb 462 vots a favor, 113 en contra i 95 abstencions. Ho explica el Nació Digital.
I al Nacional hi llegim els detalls amagats del cartell d'aquesta Mercè 2021 a Barcelona.
Jordi Palmer analitza l'obra de la il·lustradora Maica Fabré, que ha generat un consens inesperat entre els partits polítics, tant govern i oposició, i a peu de carrer. Inclús a la Corona, que a primera vista es podria relacionar amb la monarquia. En aquest sentit, Palmer assegura que ho és tot menys monarquia.
Alexander Golovin, l'assessor d'universitats del govern, renuncia al seu càrrec.
El fitxatge de la consellera Gemma Geis com a assessor de la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat renuncia al càrrec 3 dies després del seu anunci. Geis ha explicat que marxa per voluntat pròpia, segons apunta Crònica Global.
Són les 8:36. Aquestes són les notícies del matí. Pere Aragonès i Pedro Sánchez constaten que les posicions del govern català i l'espanyol estan molt allunyades, però després de 2 hores de reunió privada entre presidents aposten per continuar aquest diàleg sense marcar-se terminis concrets que podrien tensionar la negociació i dificultar possibles acords.
Els dos presidents només van participar en la part inicial de la taula de diàleg, una eina que tots dos consideren fonamental. En no ser-hi cap dels dos i amb l'absència de Junts per Catalunya, la negociació entre equips de govern va quedar en mans dels consellers republicans Roger Torrent i Laura Vilagrà per part catalana, i pel que fa al govern espanyol hi van assistir 4 ministres, Miquel Iceta, Félix Bolaños i Isabel Rodríguez per part dels socialistes i la vicepresidenta Yolanda Díaz d'Unides Podem.
En aquestes reunions, Esquerra ha plantejat que la millor solució política per a Catalunya és un referèndum i que les negociacions de possibles traspassos o de transferències han de quedar fora de la taula de diàleg. El govern espanyol ho veu inacceptable, però el president aragonès confia en que es podran construir confiances amb el govern espanyol i que el diàleg avançarà si es va concretant.
Aragonès prioritza els avanços de la taula de diàleg per davant del calendari i posa èmfasi en la voluntat de negociació dels dos executius. El president aragonès apunta que s'obre una nova etapa entre els dos governs.
I que més enllà de terminis molt concrets, que no ens marquem terminis molt concrets, el més important són les concrecions, els avenços, els passos endavant que es pugui fer.
Per la seva banda, el govern espanyol aposta pel diàleg en base de transferències i el que l'executiu anomena l'agenda del retrobament.
El president espanyol no ha valorat l'absència de Junts i ha demanat al govern que compti amb l'opinió de tots els catalans. A més, avisa que l'amnistia i el referèndum no són una proposta negociable.
Su propuesta es, dice usted, la de los independentistas, la amnistía y la autodeterminación. Bueno, por la misma regla de tres que usted dice, yo puedo decir que eso no es una propuesta, a ojos del gobierno de España. Para mí la propuesta es la agenda del reencuentro. El gobierno de España ha hecho algo importante, y es hacer un análisis, una evaluación, un examen de cuáles han sido las reivindicaciones del gobierno de la Generalitat desde hace más de 10 años. 45 puntos. Hay uno en el que no nos encontramos, pero hay otros 44 en los que podemos avanzar.
L'oposició no ha trigat a reaccionar a la trobada feta al Palau de la Generalitat. Des de Ciutadans, Inés Arrimadas acusa Pedro Sánchez d'agenollar-se davant d'Aragonès.
La presidenta de Ciutadans s'ha referit a la reunió com a taula de la infàmia i ha afirmat que el separatisme fa el que vol amb el govern de Pedro Sánchez.
Sánchez hoy debería estar haciendo una mesa con expertos, con la oposición, para ver cómo se reforma el sistema eléctrico, cómo se baja el precio de la luz, pero está con Aragonés arrodillándose para que les mantenga un poquito más en Moncloa. Miren, en esta mesa no ha estado Cataluña, ha estado el separatismo. Y en esta mesa no ha estado Sánchez defendiendo a todos los españoles, ha estado defendiendo su poltrona.
El Partit Popular tampoc veu amb bons ulls la taula de diàleg. Lorena Roldán ha qualificat aquesta reunió de lamentable i vergonyant.
Els populars creuen que el debat sobre Catalunya s'ha de fer al Parlament, al Congrés i al Senat, i no en trobades entre governs. Lorena Roldán ha acusat a Sánchez d'acatar el discurs de l'independentisme per defensar els seus propis interessos.
hoy el gobierno de Sánchez ha aceptado traficar con los derechos de los catalanes. Eso es lo que ha pasado en esa mesa. Hemos visto cómo el señor Sánchez pues, nos ha vendido a los constitucionalistas para poder seguir durmiendo unos meses más en el colchón de la Moncloa.
Roger Torrent nega haver desobeït el Constitucional en la seva declaració aquest dimecres davant del Tribunal Superior de Justícia. Josep Costa, exvicepresident de la Mesa, no hi ha comparegut perquè assegura que no reconeix l'autoritat d'aquest tribunal.
Torrent ha defensat que, com a president de la Cambra, només va autoritzar un debat i que sempre es va mantenir en la neutralitat política. També ha explicat al Tribunal que els mateixos lletrats de la Cambra van assegurar que les advertències del TC eren vagues.
El passaport Covid a Catalunya podria estar cada vegada més a prop. Salut estudia si l'implantarà com a mesura per accedir a determinats establiments. L'anunci arriba després de la sentència del Tribunal Suprem, que ja ho ha avalat per a Galícia. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha comentat que la sentència obre una porta que exploraran atentament, però tampoc ha volgut fer cap concreció al respecte. Fins ara, Cabezas havia demanat al govern espanyol que regulés la mesura i havia explicat que estaven estudiant a nivell estatal totes les possibilitats per augmentar la vacunació, inclosa aquesta.
Nosaltres ho havíem plantejat fa unes setmanes en l'àmbit tècnic de salut, altres comunitats autònomes també, i ara aquesta setmana encara no s'han reunit i per tant no puc actualitzar el que ja vaig dir en el seu dia.
Cabezas ha defensat que ara cal fer estratègies quirúrgiques i anar al lloc concret on hi ha una cobertura baixa. No ha concretat quan es començaran a tancar els punts massius de vacunació, tot i que Salut va apuntar la setmana passada que es començarien a tancar, de moment no ha fet públic el calendari. Aquesta possibilitat arriba quan en les darreres 24 hores s'han declarat 1.246 positius a Catalunya. Hi ha 36 ingressats menys als hospitals i 248 encara estan a l'UCI.
El problema de fons a Catalunya és que l'alentiment del ritme de vacunació no es reactiva i que algunes franges d'edat, especialment els joves, no es vacunen.
De fet, el Departament de Salut ha demanat al govern espanyol que no enviï més vacunes perquè les neveres estan plenes. El que començarà aquest octubre serà la vacunació amb una tercera dosi a les residències. La rebran tots els residents un cop s'hagi protegit ja amb aquesta mateixa mesura els malalts immunodeprimits.
De totes aquestes qüestions en parlarem aquest matí amb Magda Campos, que és la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i també li preguntarem pel passaport Covid a Albert Batlle, que és regidor de Prevenció i Seguretat de la ciutat de Barcelona. Més coses, el monestir de Montserrat ja té nou abat. L'ha escollit ha estat Manel Gasc. La comunitat benedictina l'ha designat en una reunió capitular en la qual hi han assistit monjos professors de la comunitat.
Gasc ja exerceix el govern del monestir a l'espera de la benedicció especial que tindrà lloc els propers dies a la Basílica de Santa Maria. Al final de la seva primera pregària, el nou abat ha expressat el seu desig que Montserrat enforteixi el seu servei a la societat.
Treballaré per tal que el monestir i el santuari de Montserrat continuïn fidels a la seva missió de presentar a Jesucrist i el seu evangeli a la societat i al món, perquè creiem que en ell hi ha la font de la vida i de la felicitat. Sé que aquesta tasca necessita la pregària i el recolzament de tots els que estimeu, visiteu i col·laboreu amb Montserrat.
Una punera de les pluges que han caigut aquesta matinada en diversos punts del país. Els bombers han rebut fins a 54 avisos, la majoria per inundacions i per arbres caiguts. La majoria de trucades han arribat de les comarques gironines, però també en alguns punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, com el Vallès Occidental i del Baix Llobregat. Aquest és el balanç, per tant, de les pluges que han caigut des de les 10 del vespre i fins a les 7 del matí d'aquest dijous. D'altres qüestions, Barcelona i una cinquantena de municipis aproven regular el preu del lloguer durant 5 anys més. Es declaren àrea de mercat d'habitatge tens i aquest fet els permet continuar aplicant la llei de regulació del preu dels lloguers. És una llei que ara fa gairebé un any que va entrar en vigor i que limita el preu del lloguer en determinades zones.
A més de la capital catalana, també s'hi han sumat una cinquantena de municipis, entre els quals hi ha les altres capitals. Per tant, el preu de referència a l'hora de firmar un nou contracte de lloguer a Barcelona serà més baix entre el preu del contracte anterior o el 95% del que marqui l'índex de preus de referència de la Generalitat.
I localitzat el cadàver del pare, sospitós d'haver matat el seu fill de 2 anys en un hotel de Barcelona a finals d'agost. La comitiva judicial l'ha identificat i tot apunta que es tractaria d'un suïcidi.
Els Mossos l'han localitzat en una zona boscosa entre Barcelona i el Prat de Llobregat i ja sospitaven que podia ser l'home que estava en recerca i captura des del 24 d'agost. L'home va fugir d'un hotel on hauria asfixiat el seu fill i estava en procés de separació de la seva mare i tot apunta que seria un parricidi. Els Mossos el buscaven des d'aleshores.
L'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic presenten un estudi per potenciar el transport ferroviari. L'han presentat com a alternativa a l'ampliació de l'aeroport del Prat i buscaria substituir avions per trens.
Les dues entitats proposen una reconversió del sistema ferroviari català i potenciar al màxim les connexions d'alta velocitat entre ciutats i aeroports. D'aquesta manera es descongestionaria el Prat i es potenciaria Girona i Reus, dos aeroports que consideren que estan infrautilitzats. L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, creu que alternatives com aquesta demostren que l'ampliació no és necessària.
El que demostra sobretot aquest informe és que hi ha alternatives. Que aquest xantatge del tot o res, això es fa així perquè nosaltres ho diem i si no, no ho tindreu i que per tant no el podem acceptar. I que el que hem de fer és estudiar, treballar, posar en comú tot el nostre coneixement, que és molt.
Un nou dia, un nou rècord. Parlem, evidentment, del preu de la llum. Avui assolirà un altre màxim històric. De mitjana es pagaran 188 euros per megawatt hora, gairebé 16 euros més que ahir.
Augmenta un 32,8% respecte a dijous passat. La franja més cara serà de 9 a 10 del vespre amb un preu que serà de gairebé 200 euros per megawatt hora.
I un últim apunt, Vodafone anuncia un nou ERO de 500 treballadors, el que representa el 12% de la seva plantilla a Espanya. La companyia telefònica ho justifica per la forta competència de les tarifes de baix cost. Una competència que els va suposar, atenció, unes pèrdues l'any passat de més de 400 milions d'euros.
Els acomiadaments afectaran sobre tot l'àrea comercial i se suma al que ja van presentar l'any 2019 quan van acomiadar prop de 900 treballadors. Segons ha explicat la companyia en un comunicat, l'objectiu és dirigir l'empresa cap a la seva digitalització i guanyar agilitat per tornar a crear ocupació.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Parlem ara d'esports. Ahir es va disputar la resta de partits de la primera jornada de la Lliga de Campions i el Real Madrid va guanyar, ho va fer per 1-0 a l'Inter de Milà. L'Atlètic de Madrid va debutar amb un empat sense gols. Xavi Toscano.
Els blancs van patir durant la primera part del partit i va ser gràcies a les aturades de Courtois que van poder aguantar la porteria a 0. A la recta final del partit, els italians es van relaxar i a falta d'un minut pel final, Rodrigo va marcar el gol de la victòria. No van tenir tanta sort, en canvi, l'equip de Simeone. Els matalassers no van poder amb el Porto, que els va fer patir de valent. L'equip madrileny no va generar un bon joc i va tenir molt poques oportunitats. A més, l'únic gol que van poder marcar, el VAR els va acabar anul·lant perquè la pilota va tocar les mans de Taremi abans d'entrar a la porteria. Per cert que en aquest partit l'afició de l'Atlètic va dedicar una forta xiulada a Griezmann en el seu retorn al Wanda Metropolitano. Pel que fa als altres resultats de la jornada, el PSG amb Messi de titular al costat de Neymar i Mbappé no va passar de l'empat a 1 amb el Bruges i el City de Pep Guardiola va començar la competició amb un bon peu guanyant 6-3 al Leipzig.
A tot això, a Can Barça encara cou la desfeta davant del Bayern. El president del Barça, Joan Laporta, ha fet un comunicat expressant el seu disgust respecte d'aquest partit.
Ho ha fet en un vídeo publicat al seu compte de Twitter. El president blaugrana demana paciència i confiança amb l'equip directiu del club.
Estic tan dolgut i indignat com tots vosaltres. Us he de dir que el que està passant és un dels escenaris que contemplàvem. I us demano paciència. Us demano paciència i que seguiu donant suport a l'equip. I també us demano confiança, confiança dels que estem dirigint el club. Necessitem aquest marge de confiança i no tingueu cap dubte. Ho arreglarem.
De moment sembla que Koeman no ha de patir pel seu lloc, però sí que els partits de la setmana que ve seran decisius pel tècnic holandès en un moment on el calendari apreta. El Barça disputarà 3 partits en 6 dies, dilluns contra el Granada, dijous davant el Cádiz i diumenge contra el Llevant.
Uns partits que els blaugranes afrontaran sense Pedri i Jordi Alba després que ahir el club comuniqués que van acabar aquell partit contra el Bayern lesionats.
El canari té una lesió muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra i Alba, que ja va haver d'abandonar el partit amb molest, té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. Encara no se sap, però, quants dies estaran de baixa.
I l'Espanyol comença a preparar el partit que diumenge disputarà contra el Betis. Els pericos buscaran aconseguir la seva primera victòria de la temporada al Benito Villamarín.
El partit contra el Betis començarà a 6:45 del vespre. El jove Loren Morón, jugador blanc i blau cedit aquest any precisament pel Betis, ha reconegut que li agradaria viure diumenge la seva primera titularitat.
Ojalá se pudiera cumplir de que el domingo pues sea la primera y encima con mi equipo de toda la vida. Sería un poco la gracia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que estoy trabajando como siempre he trabajado al máximo para que el míster sea el que decida y cuando él lo crea oportuno pues estaré disponible.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Xavi. Hem arribat al punt que falten només 10 minuts per arribar a les 9. Farem una pausa al matí a Ràdio Estel. En tornar, obrirem temps de tertúlia. Ho farem amb els periodistes Marta Lasalas, Josep Maria Brunet i Carles Fernández. Fins ara.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà. Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquesta setmana ha començat un nou curs escolar. Esperem que amb tanta normalitat com sigui possible i amb totes les ganes del món per superar la crisi de la pandèmia, també en l'àmbit educatiu. Avui us vull proposar un munt d'activitats.
Les mil formes de l'aigua.
I és que amb el començament d'aquest nou curs, la Fundació Agbar vol estar un cop més al vostre costat i us presenta un catàleg d'activitats adaptades íntegrament a l'entorn digital. Han adaptat els nous formats de treball, els continguts, les competències i les motivacions de cada nivell educatiu i de cada proposta didàctica. A través del coneixement, volen avançar junts cap a una societat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient que posi en valor la importància de l'aigua a les nostres vides. Trobareu el detall d'aquestes activitats visitant el web de la Fundació Agbar, www.fundacioagbar.org, on us podreu descarregar el dossier complet. Però si sou docents a Catalunya, també podeu contactar amb ells a través de l'email serveiseducatius@aiguesdebarcelona.cat i estaran encantadíssims d'aclarir-vos tots els dubtes que tingueu. Que tingueu, doncs, un bon curs i, sobretot, gaudiu-ne plenament.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
¿Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a CaixaForum.org.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Avui és dijous, és 16 de setembre, és un dia de ressaca política després d'aquesta reunió entre el govern català i el govern espanyol, aquesta taula per al diàleg que va arribar complicada, però que es va acabar celebrant ahir al migdia al Palau de la Generalitat, aquesta reunió, aquesta prèvia entre el president aragonès i el president Sánchez, que ens havien dit que seria curta, però que no va ser curta, que al final van acabar sent pràcticament dues hores, que també és cert que en van sortir pràcticament com havien entrat, però alguna cosa es deurien dir, perquè dues hores són molt llargues, i per tant, si la conversa va durar tota aquesta estona, vol dir que damunt de la taula sí que hi havia qüestions. Van sortir i van dir, hem acordat que continuarem parlant, i hem constatat que estem molt lluny els uns dels altres. És el resum del que passava ahir, el que avui començarem a analitzar en temps de tertúlia. Estem arribant al punt de les 9 del matí. D'aquí una estona se suma aquesta tertúlia en Josep Maria Brunet des de Madrid. A l'estudi ja hi tenim el Carles Fernández. Carles, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
I la Marta Lasales. Ben tornats a tots dos. Gràcies per ser-hi. A veure, us demanaria d'entrada una mica un titular o una primera anàlisi. Ahir van passar moltes coses, del que van dir, del que no van dir, de la fotografia, de qui hi era i qui no hi era. Per tant, tenim estona per endavant. A veure, comencem. Carles, tu amb què et quedes d'aquesta jornada d'ahir?
Bé, amb el que va dir el president Sánchez, no, les imatges són importants. O sigui, es va venir a fer una foto. Ho va verbalitzar a preguntes d'un periodista, crec que era del País, no? Que li va dir si no han parlat d'autodeterminació, no han parlat d'amnistia, no han parlat del que volia parlar el president aragonès, de què han parlat durant dues hores. Diu, bé, les imatges també són importants. Doncs val, ja està, es va venir a fer una foto.
Marta.
No, sí, es va venir a fer una foto, efectivament, perquè, de fet, havíem estat parlant durant setmanes i setmanes de qui hi hauria aquella foto, de qui se sabria, de qui no se sabria, i, de fet, estaven allà, començant la reunió entre ells dos, i encara debatien els seus equips si s'havia de seure el Pedro Sánchez o no s'havia de seure a la taula de les dues delegacions. Vull dir que va ser una cosa bastant espectacular. Però, a més, el que han aconseguit, a banda de la imatge que han donat, és el temps, que és... aquest temps que va dir el president de la Generalitat que calia, i una negociació sense terminis, i això és un element també clau, perquè fins ara la pressió, bueno, fins ara i continuarà sent-hi, perquè encara que diguin sense terminis, el cert és que hi ha un acord d'investidura entre Esquerra i la CUP que parla d'un termini de dos anys, i aquest termini Junts el recorda constantment. Per tant, reclamen una negociació sense terminis, discreta, a més. És complicat fer amb discreció aquesta mena de negociació, però, clar, això és complicat de... És fàcil de dir-ho, però és molt complicat de portar-ho a terme.
Però a mi em va sorprendre aquest sense terminis, perquè si us recordeu, quan es va fer aquesta primera trobada, ara a l'estiu, diguem-ne, clar, la trobada d'ahir és conseqüència d'una trobada prèvia, no? I en aquella trobada prèvia es va calendaritzar tot molt, no? Recordeu que van dir, ens anirem reunint, farem reunions cada X setmanes d'aquí fins al mes... No? I de cop i volta, ara hem passat, escolta'm, parlarem, anirem parlant... però no ens atabaleu massa de quan ho tindrem concretat, no, tot això?
Sí, a més, aquesta setmana, abans d'arribar a la reunió, la primera notícia sortia quan Pedro Sánchez de Televisió Espanyola diu que assisteix, això ho diu el dilluns i la reunió és dimecres, no està malament, el dilluns a la nit diu que hi assistirà i diu la data de la reunió, que diguem que no està malament. Entremig no sabem ordre del